Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Novament, un divendres més aires mariners, moment de posar en marxa una nova edició del Terra de Mar amb en Jordi Salvador, com sempre. Jordi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tothom.
Avui per parlar de pesca, però pesca des dels ulls de l'experiència, no?
De molta experiència, però l'experiència, de moltíssima experiència.
L'experiència que té el nostre convidat d'avui, en Ricard Déu. Què tal, Ricard? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Jordi, presenta'ns el convidat d'avui.
Si veieu la porta oberta de la barraca de pescadors número 3 de la Catifa, acosteu-vos-hi i traieu-hi el cap. Acompanyat pel so d'una ràdio antiga, sintonitzada a Ràdio Palamós,
home, i tant,
hi trobareu en Ricard Déu. De ben segur, assegut en una cadira baixa i remellant una xarxa de tresmall. En Ricard és un pescador jubilat que va néixer a Palamós fa una pila d'anys. És, possiblement, el protagonista en voluntari d'una fotografia en blanc i negre.
Ara me ve a la memòria la lletra d'una manera, Jordi.
Oh, i tant. Diu, amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre a flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la bar s'hi passeja un avi. És la coneguda lletra de la vanera Llop de Mar. I tret de la pipa, que no fuma, retrata el nostre convidat d'avui. Els pescadors jubilats de Palamós es dediquen a les arts artesanals, el palangre, el tresmall, les puteres. Un cop acabada la seva etapa professional, aquests homes de mar segueixen lligats a ell com a medi de subsistència i potser també com a medi de vida. Ricard, un pescador es jubila molt jove, cap a la cinquantena. Li és necessari seguir pescant per sobreviure?
Home, mira, aquí hi ha dues versions que són molt diferents. O te'n vas al passeig i jugar a la petanca, o te'n vas a passejar fins a la Torre Valentina o continues fent el que a tu t'agrada i el que és la teva vida. O sigui, la vida d'un pescador és aquesta, i el pescador que digui que se desentén de la mar completament quan se jubila és que no li ha tingut cap estima al mar.
Ah, aquí està el tema. El tema és un tema d'estimació al mar.
És que això ho portes molt a dintre. Són molt d'anys de penúries, aigues, vents, freds, calors. Mal. I, esclar, si de golpe i porrazo de nit al dematí, no sé, no crec. Jo no ho veig d'aquesta manera, la veritat no ho veig d'aquesta manera. Si fas aquesta raó, és que no estimes gaire el Marc.
És allò com la literatura clàssica en diuen sal a les venes,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, sal no en tenim perquè el pescador més aviat és el que porta és molta cervesa i molt de vi.
També és
normalment.
També és cert, també és cert.
És continuar lligat al mar, però des d'una altra perspectiva, no? També, vull dir, no, sense tots aquests patiments que deies,
sí,
no?
Sí, sense atossigaments, vas al teu aire. A part de tot això, s'ha de donar les gràcies al patró major que tenim de la cofradia, que ens ha autoritzat. S'han fet molts passos perquè els jubilats puguem exercir a molt petita escala. Perquè, esclar, no pots anar a molestar amb un professional que s'hi està guanyant la vida. Has d'anar a limitar-te, a buscar un raconet, calar quatre xarxes i ja està. Tampoc t'has d'anar a matar ni... No, però vull dir que per això moltes gràcies al Cabildo i al president de la cofradia, perquè, esclar, ens donen aquesta oportunitat de que ens puguem... A sobre de que ens guanyem una pesseta o tenim un peix per dinar o sopar, doncs a sobre que ara ens divertim.
Hi ha jubilats que treballen un hortet i en aquest cas doncs, sí, teniu el vostre hortet de mar, no?
Es treballen el seu tros.
Sí,
marítim,
en terra, la gent en terra, els pagesos, doncs, també no paren de treballar. O sigui, també quan se jubilen fan alguna cosa, no? Aquí això és el mateix. Sense molestar els companys professionals, perquè, és clar, llavors...
Sí, sí.
Ells tenen unes obligacions, uns pagos, i nosaltres no els tenim.
Clar, cert, és cert.
Que avui en dia tenir un jubilat, un bot, i fer el que fem nosaltres també és un gasto, perquè sí, entre palanques, barraderos, això, l'altre... Però, bueno, és una distracció, m'entens?
Ricard, la Meda fou la primera barca de pesca en la que vas treballar.
Sí,
quina edat
sí.
tenies?
14 anys.
Com va anar això? Com vas a parar en aquest?
Doncs mira, jo treballava de Sant Joan, feia de panader a Calamadeta, que en deien una botiga que en deien a Calamadeta. I després se van unificar les panaderies. I a mi no em va agradar menjar allà, o sigui, estava acostumat allà, era com si fos a casa meu, i menjava, bevia, feia el que volia allà, i de sobre anava a estudi, i perquè ells m'apagaven al col·legi, diguéssim, no? Jo era molt petit, i llavors les limitacions eren molt, molt petites, no? I el nan aquí a fer la fusionar-se les panaderies de Palamós no em va agradar. i mira, vaig anar a la mar. Tenia amics que anaven al mar i mira, em vaig anar al mar.
O sigui que, de fet, no arribes al mar per tradició familiar, sinó per l'oportunitat que et va donar el viure un port pesquer, no?
El meu pare havia provat d'anar al mar, però també tampoc li va agradar. No li va agradar. I també se'n va anar a treballar a les fàbriques de suro, però va anar-hi molt poc temps, va anar-hi 3 o 4 anys al mar.
L'origen familiar és d'aquí o veníeu d'alguna altra...
No. La va començar el meu pare, diguéssim, però molt poc, 3 o 4 anys, i després ja l'han continuat tots. Jo, els meus nanos tenen una barca grossa i van al mar, i el petit no, perquè el petit se va d'entendre, no va voler saber mai res del mar.
Ja passa això.
Però tots els altres ho porten a la sang.
Passa això. Vull dir, o t'apassiones amb aquesta feina o no en vols saber res. No hi ha terme mig, eh?
No. Aquest al mitjà, en Ramon es va envolentonar, va comprar una barca, i una barca grossa, i doncs li agrada molt. No és que sigui molt intel·ligent, però bueno, es defensa molt bé i entén una miqueta.
Quina barca és?
La Puntaire.
Oh, la Puntaire, molt bé, i tant.
Parlant
de barques i parlant de noms de gent de mar, em penso que el nom de Mandorri per tu té un significat força especial, oi?
Sí, perquè vaig anar a la Trenyí, jo amb aquest home. Sí. Va anar la meda aquesta, va anar... Era molt vella aquesta barca, o sigui, estaves a baix. A baix teníem la cuina d'aquesta barca, bueno, un fogó d'aquell de carbó, i per les escletxes de la coberta es veia el sol. O sigui, faltava sopar i faltava tot. I llavors la van anar a Sant Feliu, la van reformar, i jo vaig anar a la Tanyina amb els Mandorris. I per cert, que va ser una gran temporada, perquè llavors hi havia enxova, bueno, per parar un trenc. Va ser una...
Com ara, no?
No com ara.
Hi havia una enxova, noia. 30 feien un quilo, una cosa fabulosa.
30
les caixes d'enxova. Bueno, caixes de 30 quilos, no com ara, que són aquelles caixetes.
Caixes
30 quilos.
Déu-n'hi-do.
Sí, tota la vida en mar.
Tota la vida en mar. Sí. Un altre nom, el de Josep Maria Sert, el pintor responsable de la recuperació en acabar la Guerra Civil del patrimoni artístic, del Museu del Prado i tota aquesta història.
Aquest era l'amo del meu vot.
Va ser tens una relació molt directa a tu, perquè va ser l'amo del teu vot actual,
no? Sí, aquest va ser el que el va fer.
El va fer.
Sí, el va fer l'any 36, penso que era, 37, ara exactament no ho sé, 36 o 37, jo va fer en Celestino Antinus.
Antinus? Ah, sí. L'oncle del que hi havia ara, no?
O l'avi, o no sé qui era.
L'oncle.
I va costar 8.000 pessetes.
Caram, déu-n'hi-do.
Sí, aquest vot és famós perquè després, quan en Cert va vendre el mar juny, la finca el va agafar aquell l'Alberto. Sí, el Alberto. Això. Clar, aquest vot era el que passejava a la Bagana, i aquell torero català tan famós.
Mario Cabré,
i tota aquesta patoleia. I Frank Sinatra, i a Bagana, i anar fent.
El tio Alberto, que en deia.
Sí.
El tio Alberto, sí.
Ja va ser. I la Xunga, eh?
Déu-n'hi-do. Té algun significat per tu treballar en un vaixell? Que, de fet, quan es parla de vaixells tradicionals, no tan sols és perquè siguin antics, sinó perquè puguin aportar alguna cosa...
Perquè tenen història.
D'història, pròpiament, no? En el teu cas, aquest vot porta una història pròpia.
Ho separo totalment.
Ho poso amb mare, allò és un vot...
Jo hi parlo, amb el vot, i parlo. I, esclar, si jo hi parlo, no puc recordar-me'n de qui el tenia abans, ni això, perquè... Sí, és veritat. Mira, avui mateix...
Pot explicar coses, el vot, o no?
No, però jo li explico bé, i parlo. Avui mateix estava Serrat de Boire. O sigui, venia... Estava calat a baix de Sant Sebastià, al far de Sant Sebastià, i venia Serrat de Boire, i no ho sé, cau un l'ou, sembla que estic aquí, que trobes tu, vols dir que anem bé? Que...
Sí, és veritat.
Tens una...
Veritat.
Una confiança, i parles, i dius, bueno, aviam, esclar que no contesto, però jo sé que no contesto, però bueno, jo me desfogo, entens, els nervis, te'ls atreus sobre d'aquesta manera.
Sembla que estàs acompanyat, no?
Sí.
De fet, hi ha com una personalització, no?, amb els vots, amb les barques. Jo sempre ho comento, que al principi de voltar per aquí, per nosaltres, em cridava molt l'atenció quan veia parlar pescadors, quan teníem vots per aquí fora, aquests vots que hi ha aquí a la platja, quina pupa, aquest vot, quines formes, no sabia si estàvem parlant d'un bot, estàvem parlant d'una dona, de què estàvem parlant, no? Realment, vull dir, unes personalitzacions molt directes.
I com vas al treus al veredero, fora l'aigua, i fa una gota d'aigua, hosti, però no te la fa, O sigui, pateixen, no? Sí, sí. Com si fos algo de la família.
Bueno, a banda de ser algo de la família, és que d'alguna forma també ens hi juguem la vida, no? Ja, dalt dels vaixells, sí, després, sí, sí, no? Més coses, Ricard. Cada cop parlem més del futur immediat de la pesca. S'està parlant molt aquest temps. Hi ha moltes veus que aposten per reduir la pesca industrial fins a una pesca artesanal de qualitat. Sí. És a dir, canviar una mica allò de la quantitat per la qualitat, no? Sí. Tu que has conegut una mica totes les arts i totes les formes de pescar al llarg de la teva vida, què en penses tot plegat?
Uf, és complicat, això, és, pregunta, complicat, eh? És complicat.
Aquesta és dura,
no hi havia, abans hi havia molt de peix, perquè ens hem de ganyar, hi havia molt i molt de peix, molt. Però, clar, la cosa ha evolucionat, no és la culpa del pescador tot el que ha passat, ojo, eh? No. La culpa és de l'administració que ho ha permès que passés això, perquè això es veia venir. Això és igual que la crisi. A mi que no en diguin encara aquesta crisi, i la crisi mos l'hem buscat un altre mateixos. Perquè el que tenia un cotxe en vol dos. I el que té un motor de 40 cavalls a la barca en vol un de 60. I el que en té i un pis i un àtic i això i l'altre. O sigui que en part també això s'ha passat el mateix. I ara, és clar, qui és que remedia? Qui posa remei aquí?
Això se'n diu matar la gallina dels ous d'or, eh?
Sí, sí, sí. O allò de pa per avui, gana per demà.
Volien les reserves. Tampoc. Jo tampoc veig que... Mira, aquí estem en el món perquè hi hem de viure tots, hi hem de quebre tots, hi hem de menjar tots, hi hem de dormir tots i hem de conviure tots, no? Però és que s'hauria de començar a tallar moltes coses. I esclar, i jo veig que, no ho sé, comencem per l'administració. Ara mateix, per exemple, aquest el conseller aquí d'Agricultura i Pesca, no ho sé, aquest home de Lleida, pot ser un gran entès amb agricultura, no ho dic, perquè és de Lleida. Però, esclar, amb pesca, que Déu me perdoni, perquè aquest home no sap si és un gerret o és una mabra o un roger.
No, els polítics s'han de fiar dels assessors, no?
No, però sí. És que, no sé, s'haurien d'envoltar, perquè tota la marca és diferent. Arrosa és diferent de Palamós. Palamós és diferent de Blanes. Sí. Blanes és diferent d'Arenys. S'haurien no ho sé, un cop a l'any tenir una tertúlia amb gent de pesca i dir, bueno, aviam quins problemes hi ha aquí. Una taula rodona i dir, hòstia, doncs mira, aquí podria fer això, on en sortiríem, perquè, esclar, aquí dius, hòstia, un fons de 50 metres. Clar, és un fons que surts de la punta del moll i tens 50 metres de fons. Sí. Però, esclar, a l'Ametlla de Mar o a Vilanova has de recórrer 20 milles per trobar 50 metres de mar, 50 metres de fondo. Són coses que no ho sé, que són molt difícils, però, esclar, s'ho podrien arreglar d'aquesta manera, una taula rodona, sentar-se i dir, bueno, com ho podem arreglar? Quins problemes hi ha, per exemple, al Port de la Selva, o Palamós, o Arenys? Però, esclar, tot això no passa. Sí. Es fa una cosa en global i...
Això és allò que ara se'n parla tant de la participació ciutadana, no? Vull dir que ara sembla que ho hagin descobert ara.
Això és el mateix que el que hem fet aquí, que ens hi hem gastat salut, peles i aquests bailers que van emmarcar s'han empenyat fins als fetges i la cofradia igual, amb això de la gamba de Palamós, l'origen de... Bueno, però esclar, ara Arenys estan carregant de gamba, el Port de la Selva estan carregant de gamba grossa. Doncs aquesta gamba va a Barcelona i qui sap tu que vas a comprar si diu que és de Palamós, dius, bueno, com que és d'origen, no es compra d'aquesta. I no ho vas. Entens? I són coses que s'haurien de planificar molt bé i no estan planificades.
I la gent es podrà continuar guanyant la vida pescant?
Jo ho veig molt difícil, eh?
Potser
t'ho dic, de tot cor que ho veig molt difícil, eh? Perquè...
Però, de fet,
no se'n surt,
El pescador ja fa temps que li veu les orelles al llop, s'estan fent vedes anuals des de fa un grapat d'anys amb el peix blau, ara es comença a fer amb el tema de la gamba, però...
Mira, si hi haguessin desguassos, que es pogués que la comunitat europea donés desguass, potser Palamós quedarien 5 o 6 barques.
Sí.
I qui diu Palamós, Roses i l'altre i l'altre. Roses no té tant de problema, perquè el problema de Roses és que ha sigut més empresa de terra, de terroristes que s'han fet, que han anat a la mar. Que han posat un capital, han fet barques, han anat a pescar a França, perquè llavors s'hi guanyava molts de cèntims a França, i esclar, era un altre tema. Aquí la gent neix i viu i treballa de mar, m'entens el que t'ho vull dir? De pares a fills i quasi és una tradició tot. I és molt diferent aquell tema amb aquest. I és clar, aquí has de comentar-ho. Jo te puc dir, perquè t'ho puc dir-ho de veritat, que poder dels 50 de la barca que ha quedat de negoci, en una setmana te queden 100 euros.
Ja.
Carai.
Sí, sí, ens hem quedat platanats, eh?
Sí, sí, no, 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 la veritat, eh?
No, no.
Mira, ara mateix...
I molt interessant, eh? Més a més, és la visió directa, sí, d'una persona que hi és, no?
Ara, perquè hi ha aquestes quatre gambetes de Raballa. Esclar, perden el dimecres, fan dilluns, dimarts, dijous i divendres, no? El dimecres el perden. Bueno, si perden aquest dimecres, el dijous, la gambeta n'és més cara, dius, bueno, la va ser greu, hem perdut un dia i ja està, tant se'n perden al cap de l'any, no? Per una avaria de motor, per mal temps, per això i l'altre, bueno. Però és que no, és que el dijous torna a marc i la gambeta va a 7 euros, a 8 euros, esclar. El mariner, a la setmana, el mariner de la setmana, que si va bé, guanya 300 euros de Raballa i en guanya 50 o 60 de la part. Però esclar, aquest 50 o 60 de la part, l'amo de la barca no hi té cap benefici, perquè mentre ha tret gastos i una cosa i l'altra, l'amo de la barca només li queda, si és ell el que mana, li queda la part de la Raballa i la part de la barca de la Raballa. O sigui, que té 200 euros i 50 que en guanya, 250. És molt
Jordi,
complicat.
Un retrat bastant cru avui.
Molt,
eh?
Sí, sí, no, però molt interessant.
Fet, ja ho anem veient, però...
És la veritat.
Però que realment
veritat,
ho veiem de primera mà, no?
Sí, que és veritat.
Molt bé, doncs, de la mà, en aquest cas, d'en Ricard Déu, que ha estat el convidat avui del Terra de Mar, i com a tots els convidats, el volem acomiadar amb una miqueta de música proposada per ell mateix, que ens ha triat un tema de Llops de Mar, que és la punyalada. Ricard, per què t'agrada aquest tema?
Home, mira, perquè jo tenia molta amistat amb un home que es deia en Pere Molla, que va morir, i era un home que anava amb Marc, i era cantaire de veneres, i aquesta era la que li agradava més a ell. I per això, doncs, sempre en record d'ell aquesta cançó.
Doncs dedicada a ell. Molt Ricard, bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies.
El tango de la punyalada, Llops de Mar.
L'orquestra de la punyalada tocava un tango del Tití. Una nit de glau vaig anar per ballar i poder-me divertir. Em vaig fer amic amb una nena guapa i rossa com un pilbor. Al veure-la tan encisera, tot de seguit vaig declarar-li el meu amor. Mentre aquell tango ballava amb frases dolces com la mel, vaig procurar per la meva ella jurar ser fidel. A l'arribar l'altre diumenge jo ja la vaig anar a buscar.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador, la col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Jordi, paraules de mar, ja que hem tingut un pescador, bo seria parlar d'arts de pesca, no?
Oh, i tant, quan naveguem pel nostre litoral, aquí a vora, ens trobem els galls, aquells flotadors de suro d'un material semblant que amb un pal i una banderola serveixen per assenyalar on hi ha calat un ormeig de pesca. Així, si durant l'hivern tibem d'un gall, en el ben entès que això no ho hem de fer mai, podríem recuperar la mare d'un palangre. Un palangre és un art de pesca que consisteix essencialment en una llarga corda, la mare, d'on pengen una munió de cordetes bressolades proveïdes d'un ham. Aquests hams estaran escats, és a dir, se'ls haurà posat a l'esquer el menjar que serveix per atraure el peix. Però si tibéssim del gall a l'estiu, recordeu que no ho hem de fer, recuperaríem el tresmall. Un tresmall és un ormeig format per tres xarxes sobreposades, una de més cega i més gran al mig, i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, com cala amb ziga-zaga. El producte dels palangres i dels tresmalls els trobareu al Mercat del Peix, les peixateries de la vila i, si no voleu treballar, a la taula dels restaurants palamosins.
A veure si m'ha quedat clar, no hem d'atibar un gall.
Mai!
Mai a la vida.
Mai.
Ara, ara. Vinga, Jordi, agenda d'activitats.
Agenda d'activitats. D'aquí a molt poqueta estona, a les 7, a Cala Pepa Caneja, una nova edició de les Converses de Taverna, aquest cop amb el tema dels científics a la mar. Organitza el Museu de la Pesca. I demà, una mica lluny d'aquí, al Cúdia, a l'illa de Mallorca, tindrà lloc una de les trobades de vela tradicional més matineres. Els amics d'en Agustina organitzen la cinquena trobada del Cúdia. Un cop acabades les jornades a portes obertes, l'Espai del Peix, d'aquí de Palamós, ens ofereix aquest cap de setmana visites guiades amb tastet. Seran demà dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Ep, cal reservar prèviament el telèfon 972-312-333 i a espaipeix.org. Ah, i per completar la jornada, podeu visitar l'exposició temporal El Petit Català al Museu de la Pesca.
Doncs ja només queda que faci bon temps.
Ui, tant.
Jordi, moltes gràcies per haver vingut amb el teu Terra de Mar un divendres més. Gràcies.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.